Sí, bona tarda a tothom. Bé, doncs, aquesta és la primera sessió d'un seminari que acaba avui, que és paral·lel a un seminari que tenim nosaltres, del projecte de recerca, que vosaltres, molts de vosaltres, han vingut al seminari que fem cada any com a, grup de, com a projecte de recerca del Ministeri. No? Avui comencem un seminari paral·lel, que és el seminari d'un grup, de recerca que es diu GRECS, és grup de recerca en guerra, sobre guerra, radicalisme polític i conflicte, que tenim una part del professorat de l'àrea de contemporània amb professorat de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'acord? I per tant, aquest seminari, que és un seminari permanent, és un seminari que es desenvolupa entre l'Autònoma i Girona. Fem una sessió a l'Autònoma i una sessió a Girona. Vale. I avui comencem, és altament probable que sigui la primera i l'última sessió d'aquest any acadèmic, però que a partir del setembre tornarem a reprendre, no?, aquest seminari amb una certa freqüència, que serà paral·lel també al seminari que tenim, un seminari que tenim per del projecte de recerca. Per tant, tenim materials, tenim ponents que sobretot l'any vinent vindran aquí a la nostra facultat. Bé, per tant, inaugura aquest seminari del GRECS, del grup de recerca en guerra, conflicte polític i radicalisme, Oriol Dueñas, que aquí el teniu. Oriol Dueñas és professor lector de la Universitat de Barcelona, de la Central, i és un dels millors experts sobre la Guerra Civil a Catalunya. Ha publicat diferents articles, capítols de llibre i llibres sobre el tema. Recordo uns quants, ara no té molta bibliografia, i ara jo només destaco tres llibres que he llegit jo també. L'ocupació de Catalunya, l'últim, el 22, 26 de gener del 39, l'últim llibre que va publicar l'any passat sobre el final de la guerra, l'ocupació de Catalunya. Té una biografia de Carme Ballester, que va ser la dona de Lluís Companys, i té un llibre que jo recordo que vaig llegir fa uns anys, La gran destrucció. La gran destrucció és un llibre interessantíssim sobre els danys materials a Catalunya de la Guerra Civil. Per tant, un expert sobre que és molt interessant per nosaltres, no, en aquesta facultat, un expert sobre la Guerra Civil. Què li hem demanat, a més de la seva tesi de doctorat, que sobre l'eix de la Montserrat era la teva tesi?
No, és la gran destrucció.
La gran destrucció. Però després també tenies un llibre sobre la violència i la repressió al cas de l'eix de la Montserrat. Ha estudiat molt el tema de la violència i de la repressió, tant durant la guerra com de la postguerra. De fet, nosaltres, la nostra intenció era cridar-lo a venir a explicar un de les seves línies de recerca, que és el tema dels camps de concentració franquistes. Em semblava que era, doncs, una bona manera de començar el seminari. Per tant, ens explicarà, ens farà una conferència sobre el passat i el present d'aquest tema. És un tema conflictiu. Veureu que analitzarà també aquest tema, no? Se'n parla o no dels camps de concentració franquistes, de tota la seva dinàmica, d'aquesta experiència, d'aquestes vicissituds. Per tant, què farà? Un estat de la qüestió. Nosaltres ja estem acostumats amb els tefegins, no? Un estat de la qüestió. Per tant, explicarà el tema, la seva actualitat i tota la seva fenomenologia històrica, no?, sobre el tema. La idea és fer una conferència d'una hora, d'acord? 55 minuts, una cosa així, 50-55 minuts. A les 4 hem d'acabar. Per tant, a nosaltres ens agradaria molt tenir mitja hora de debat per preguntes, per explotar el nostre convidat, que estaria molt bé, no?, fer-li preguntes sobre el tema, perquè el tema s'ho mereix. Per tant, agraïm a Oriol, moltes gràcies per haver vingut, i a vosaltres per haver vingut també. Ara li passo la paraula.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair a en Jaime i al Maxi haver-me convidat a inaugurar aquest seminari del grup de recerca del GRECS i, per tant, doncs, ser la primera pedra d'un projecte que l'heu d'aprofitar i gaudir sobretot vosaltres, com a estudiants de història, i no sé si esteu molt entusiasmats a fer màsters i tesis doctorals, doncs, que sigui, doncs, per tant, l'inici de tot un cicle profitós de continguts i de conferències. Bé, en el meu cas em centraré molt en el tema dels camps de concentració franquistes. No sé si els coneixeu, heu llegit algun llibre, article, o teniu alguna experiència vinculada a nivell familiar d'alguna persona del vostre entorn que va estar empresonat, fet presoner, en un camp de concentració franquista. Val? El que faré jo és una panoràmica que anirà des de l'actualitat i de l'actualitat aniré enrere. I aniré a fer, us faré una miqueta de context històric, per saber què van ser aquests camps de concentració, quina cronologia van tenir i sobretot quina importància van tenir i tenen a nivell del sistema repressiu franquista. Val? Us he seleccionat aquí tota una sèrie de notícies, aquestes dues primeres diapositives que veurem, de notícies que van sortir publicades fa relativament poc temps, l'any 17, 18, 19, val? De mitjans de comunicació, diaris escrits, el Diari Ara, La Vanguardia, veurem també altres mitjans, val? On van sortir, ja dic, fa relativament poc temps, notícies que parlaven de l'existència dels camps de concentració franquistes a Catalunya, val? I que en molts casos, com us he anat marcant, apuntaven a que era un tema desconegut, uns espais que la societat no tenia present. I que, per tant, d'alguna manera, aquestes notícies reivindicaven que gràcies a ells doncs, es donava a conèixer aquest sistema repressiu vinculat a la dictadura franquista. Moltes d'aquestes notícies anaven lligades o bé a la publicació d'un darrer llibre que es va publicar, si no recordo malament, l'any 18 o 19, que es feia des d'un periodista, al final veurem quin llibre és, que feia una aportació, en teoria nova, en relació als camps de concentració franquistes i que gràcies a aquesta aportació als mitjans de comunicació a través d'aquesta publicació doncs treien aquesta notícia, o també des de l'àmbit de la política, un polític vinculat al Partit Socialista feia una entrevista on explicava que havia tot un tema a descobrir i que les polítiques públiques de memòria s'havien de centrar en recuperar la memòria i a recuperar la història d'aquests centres de repressió. Val? Per tant, notícies, no, d'això, grandes desconocidos, el desconocido de concentració, val? O també vinculats a presentar des dels mitjans de comunicació els camps de concentració lligats a adjectius que se centraven en intentar comparar aquests camps de concentració amb altres sorgits a l'Europa, especialment de la Segona Guerra Mundial o a l'Europa vinculada a la repressió stalinista, del règim de Stalin, és a dir, camps d'extermini, l'holocausto ideològic o los gulags, vinculat a aquest món concentracionari. Com si aquesta manera de qualificar aquells camps, aquells recintes, els hi donés més importància, els destaqués més, quan veurem, no cal lligar, perquè van ser dues realitats o tres realitats totalment diferents. La dels camps de concentració franquistes, amb un context, com veurem, de guerra civil, i una miqueta més, dels primers anys de dictadura franquista, de postguerra, ja lligat, com veurem, al sistema de repressió franquista, i els camps d'extermini nazis, que hi ha moltíssimes tipologies i que no hi entrarem perquè ja seria un altre tipus de sessió, i que l'últim esglaó d'aquests camps van ser els d'extermini, o el sistema concentracionari soviètic que va funcionar durant una llarga cronologia i que també tenia les seves pròpies característiques. La pregunta, per tant, seria: són uns grans desconeguts, aquests camps de concentració? És a dir, nosaltres, com a historiadors, historiadores, no hem treballat prou aquest tema, o és tot el contrari, d'aquestes coses que des de l'acadèmia, des del món de la historiografia, els historiadors, hem treballat i des dels mitjans de comunicació o no s'han recollit o no han volgut recollir per donar més èmfasi a l'hora de traslladar aquestes notícies que, bé, volien presentar una novetat editorial o bé volia posar en valor una iniciativa de caire polític. Val? Pues aquesta pregunta, d'alguna manera, és la que intentaré anar responent al llarg de l'estona que anem fent aquesta presentació. És un mite, és una realitat, són desconeguts, no? Bé, això, pues, com us deia, ho anirem traslladar. Val? Però abans d'arribar a la part més de l'estat de la qüestió, la més clàssica que diríem de l'estat de la qüestió, on presentaré unes pinzellades de les aportacions i una miqueta de cronologia a l'entorn de com s'han anat apareixent publicacions, articles on treballaven aquest sistema repressiu, una miqueta de contextualització, perquè conegueu el sistema de concentració que va crear el règim franquista. Val? Els camps de concentració franquistes, com us deia fa un moment, neixen en un context de guerra civil, de guerra d'Espanya. Val? En un context on, com sabeu, hi ha un cop d'estat contra la legalitat republicana, aquest cop d'estat no acaba triomfant i el territori queda dividit en dues grans zones, una sota control governamental de la república i l'altra sota control dels sublevats, dels rebels, vals, els que acabarem coneixent com a franquistes. A partir d'aquí, com també sabeu, s'inicia una guerra militar entre dos exèrcits, un el franquista, el rebel, que anirà ocupant de manera progressiva el territori, i l'exèrcit republicà que defensarà les seves posicions i intentarà evitar tot el contrari, que aquest exèrcit rebel avanci amb els seus objectius. Com a conseqüència d'aquestes campanyes militars i de l'ocupació progressiva del territori espanyol, es va crear una dinàmica de, clar, cada enfrontament, cada ocupació d'un territori generava presoners de guerra. I aquests presoners de guerra havien d'estar tancats en uns recintes. I d'aquest context és quan naixeran els camps de concentració. Uns camps que, de manera progressiva al conflicte, s'aniran obrint a tot el territori espanyol. Cada vegada que l'exèrcit franquista ocupi una zona, una de les primeres accions que farà serà, entre moltes altres, però dins del nostre àmbit, serà obrir un camp de concentració. Aquests camps de concentració no es creen del no-res, és a dir, no es construeixen espais perquè neixin aquests espais de concentració, sinó que es reaprofiten espais que tinguin unes característiques X que permetin concentrar un número important de presoners, que tinguin els mitjans de seguretat ideals perquè aquests presoners no fugin, no s'escapin, i que, per tant, hi hagi un espai, sobretot, perquè puguin dormir, fer els actes, com veurem, de propaganda que el règim establirà, i que, per tant, els presoners es puguin moure dins d'aquest espai sense que, sobretot, puguin escapar. Val? Per tant, s'aprofiten convents, monestirs, fàbriques, magatzems, vals, espais que tenen aquestes característiques i que, per tant, s'aniran reaprofitant al llarg de tota la guerra. Per tant, són uns espais de privació de llibertat, de presoners, de soldats republicans que són capturats i que queden concentrats en aquests espais a l'espera de què? I aquí és on comença a organitzar-se tot el teixit legal que anirà acompanyant els camps de concentració. Què són les classificacions dels presoners de guerra? Els camps de concentració estaran lligats a una organització que es dirà Inspecció de Prisioneros i de Campos de Concentració, un organisme que crea l'exèrcit franquista amb l'objectiu de gestionar aquests camps de concentració, tirar endavant les classificacions a l'entorn d'aquests presoners de guerra i, segons la classificació que es produeixi dels mateixos, enviar-los a un destí o a un altre. Val? Per tant, de manera molt esquemàtica, trobareu quatre classificacions a l'entorn dels presoners de guerra. Aquells que van poder demostrar que, tot i formar part de l'exèrcit republicà, eren addictes als objectius, a la ideologia franquista. I en aquests casos, aquests soldats, aquests presoners, eren alliberats i reincorporats a l'exèrcit rebel. Després teniu els B o desafectes, val? Tot el contrari, aquells que es demostrava que havien marxat voluntaris i que, per tant, a nivell ideològic estaven propers a sindicats o a partits d'esquerra, catalanistes, etc. I que, per tant, no podien ser deixats en llibertat, perquè de seguida que ho fossin tornarien a formar part de l'exèrcit república. I per tant, se'ls mantenia tancats en els camps de concentració a l'espera de ser enviats a el que s'anomenaran batallons de treballadors, és a dir, unitats de presoners de guerra encarregats de fer treballs forçats. Per tant, aquí ja també teniu una primera clau, que anirem també desenvolupant al llarg d'aquests minuts, d'aquesta estona. Hi ha un lligam clar entre camps de concentració i treballs forçats i, per tant, un lligam clar entre el sistema concentracionari franquista i el sistema repressiu que tirarà endavant el règim. Perquè aquests batallons de treballadors forçats, a part de les condicions terribles de feina que van haver de fer, hi haurà càstigs, hi haurà persecució ideològica, hi haurà, per tant, la introducció de la por com a un sistema que anirà molt lligat al sistema repressiu franquista. En el cas dels desafectes vinculats a partits polítics o els desafectes vinculats a càrrecs o a graduació militar d'oficials, naturalment la classificació era molt dolenta per a aquells presoners i en aquests casos no anaven a formar part dels batallons de treballadors, sinó que anaven directament a la presó. A la presó per ser jutjats en els famosos i tristos consells de guerra o judicis sumaríssims. I en la majoria de casos aquests presoners patien penes de presó i en el pitjor dels casos pena de mort. Val? Per tant, ahir trobarem aquesta classificació a l'entorn d'aquests camps de concentració i trobarem aquesta que no he esmentat i que apareix aquí com els dubtosos. Per fer tota aquesta classificació, les autoritats franquistes, les autoritats dels camps de concentració, necessitaven o bé un aval, és a dir, un document que el presoner podia aconseguir de la seva zona de residència habitual, on algú vinculat a la dictadura, al règim, signés dient que aquesta persona era de fidelitat o no als objectius i ideologia franquista. I també es podia realitzar aquesta classificació a través dels informes que realitzaven les autoritats locals, és a dir, alcalde franquista, cap de Falange Espanyola del municipi de residència, cap de la Guàrdia Civil del mateix municipi i també, en molts casos, el capellà d'aquest espai, d'aquesta zona. Val? Fos per als avals, fos per aquests informes que es demanaven als llocs de residència i arribaven al cap de concentració, es realitzava la classificació cap a un sentit o cap a un altre. Si els avals o els informes eren favorables, es classificava com a dicta. Si eren desfavorables, es classificaven com desafectes. Val? Què passava amb tots aquells casos que no es podien demanar els avals o no es podien demanar aquests informes perquè el lloc de residència encara no estava sota el control franquista? Doncs, com no hi havia classificació, es mantenien aquells presoners com dubtosos i davant del dubte se n'anaven els batallons de treballadors, val? A l'espera d'una classificació definitiva. Val? Aquí teniu el sistema d'avals, un dels documents que jo... la meva recerca doncs, he anat recollint i aquí apareixen doncs, els responsables d'aconseguir aquests avals. Ja us podeu imaginar que no era fàcil que algú vinculat al règim signés un document avalant una persona que estava en un camp de concentració. Havia d'estar molt segur que aquella persona, si quedava alliberada, no crearia problemes, no el posaria en risc amb aquesta persona. Val? Dins del camp de concentració en si ja hi havia privació de llibertat. Per tant, els camps de concentració, com us deia, hi era un sistema repressiu en si. Aquesta repressió augmentava encara més com a conseqüència de les condicions de vida que havien de patir aquells presoners. Val? Perquè els camps de concentració i els testimonis que ens han arribat, que hi passaran, sempre destaquen aquestes quatre característiques que veieu aquí. Val? El fred, hi ha molts camps de concentració en zones molt fredes, i abans els hiverns no són com els d'ara, Els hiverns en aquella època feia fred, de veritat. I estem en un camp de concentració de la zona del Castella. Era passar un hivern en unes condicions molt, molt, molt dures. La gana, sobretot. Molt poc menjar. Hi havia 3 àpats al dia. Un esmorzar, que no es podia ni dir esmorzar, que era un cafè, que era una aigua negra. Un àpat a l'hora de dinar, que tenia molt poca qualitat i molt poca quantitat, i el mateix a l'hora de sopar. Fixeu-vos que molts dels presoners de guerra era gent de la vostra edat, en molts casos. Els de la Quinta del Gibaró tenien 18, 19, 17, i per tant, els que van passar i van patir els camps de concentració recorden la gana, la gana, la gana. Allò de que s'acabaven obsessionant perquè no tenien, el cos els demanava menjar i no hi havia per menjar. I per tant era una manera també de castigar, de represaliar, de controlar aquells presoners perquè no tinguessin ganes de tornar-se a oposar al projecte franquista. Clar, el fred i la gana portava les malalties, i les malalties també eren degut a les males condicions de vida, a la poca higiene, i posar-se malalt en un camp de concentració era una situació molt complexa, molt complicada, perquè no hi havia serveis sanitaris a l'entorn dels camps, i per tant, en molts casos, va provocar la mort, la mort d'aquells presoners. I clar, la repressió física a l'entorn d'aquells presoners, els que vigilaven els camps, no dubtaven a exercir la força, a exercir càstigs físics per qualsevol excusa que tinguessin a l'entorn d'aquells presoners. Clar, són presoners, en teoria, d'un exèrcit que ha de ser derrotat. Són presoners que representen un projecte que va en contra dels ideals i dels objectius de la futura dictadura franquista. Molt ràpidament us he fet aquesta panoràmica. Els camps neixen a partir del 36, es desenvolupen a nivell legal a partir de l'any 37, es creen d'una manera constant durant l'any 38 i 39, s'acaba la guerra l'1 d'abril, de manera oficial, de l'any 39, alguns camps continuen oberts, d'altres s'aniran tancant, i en molts casos es quedaran uns quants camps en funcionament fins l'any 42, i el darrer camp que es tancarà, que és el de Miranda d'Ebro, a Burgos, que es tancarà l'any 47, perquè en aquest camp, a més, farà la funció de rebre a tots aquells soldats que fugien de la Segona Guerra Mundial. Per tant, aquí, més o menys, la cronologia, la presentació, les característiques d'aquest sistema concentracionari franquista que es desenvolupa en tota la seva intensitat durant la Guerra Civil i especialment durant els primers anys de postguerra, on funcionarà ja no només per retenir presoners, sinó també per retenir aquelles persones que tornaven de l'exili i que eren sospitoses també de ser contràries al ja règim franquista. Aquest és el context històric, i aquest context, aquesta història, aquest sistema repressiu, l'hem o no l'hem estudiat els historiadors i historiadores al llarg dels anys. Això és la segona part d'aquesta xerrada, de dir, responem a la pregunta de l'inici. Són uns grans desconeguts? Hem treballat o no hem treballat? Hem utilitzat fons o no hem utilitzat fons? Hem publicat a l'entorn d'aquest sistema? Per fer-ho d'una manera esquemàtica, us ho he dividit en 3 grans apartats. Tres grans apartats que van, en aquest primer apartat, a les primeres aportacions. Primeres aportacions que he titulat Entre la memòria dels testimonis i els primers estudis sobre la repressió franquista. Clar, durant tot el règim franquista, durant tota la dictadura, dels camps de concentració ni dels altres sistemes repressius, a Espanya, a Catalunya, no se'n parla. La historiografia és addicta en totes les seves conseqüències a nivell ideològic al règim i al seu dictador, i per tant les publicacions que es realitzen en l'entorn de la Guerra Civil, com us podeu imaginar, serveixen per justificar el cop d'estat o demostrar la grandesa del dictador i de les seves tropes. les persones que han de marxar a l'exili no tindran la capacitat ni el temps per poder publicar l'entorn del sistema repressiu, i el que sí que es publiquen són memòries de l'exili d'alguns protagonistes d'aquells fets, però que es centren més en qüestions o capítols vinculats a la guerra, a capítols bèl·lics o a les seves experiències a l'entorn de l'exèrcit o a l'entorn de les seves responsabilitats polítiques. Val? No trobarem unes primeres aportacions que parlin dels camps de concentració fins pràcticament, o sense pràcticament, fins l'any 75. Val? Unes primeres aportacions que, com bé us esmento, estan molt lligades al tema memorialístic. A gent que va passar pels camps de concentració i que comença a tenir consciència de que el seu testimoni pot ser important i que l'ha de deixar escrit. Amb llibres publicats per editorials comercials, perquè m'entengueu, que es podien trobar alguna llibreria, o autoedicions que tenien un circuit relativament petit, però que ens han arribat a les biblioteques, especialment a les biblioteques especialitzades. O gent que fa les seves memòries i es conserven a nivell familiar. Val? Per tant, aquí una primera aportació és una persona que estava, no era historiador, però que va fer molts llibres d'història, que era un senyor que es deia Joan Llarg, que va escriure un llibre que es diu Els camps de concentració de Franco, val, a l'any 75. Aquesta publicació té dos títols, perquè ho va treure en dues editorials diferents. Una és Los batallones de trabajadores i l'altra és Los campos de concentración de Franco. És el mateix llibre. Val? És el mateix llibre, el que passa que amb dos editorials i dos títols diferents. És un llibre on ja tracta el sistema concentracionari franquista a través de la seva experiència personal, perquè ell va estar retingut en aquells camps i aquells batallons de treballadors, i a través de recollir testimonis d'altres companys que també hi van ser-hi. I per tant ja és una primera aportació. En el mateix sentit, l'any 81, Francesc Grau i Viader, un excombatent de l'exèrcit republicà, treu un llibre entre memòria i novel·la que es diu Rua de captius. Rua de captius, un llibre que es publica l'any 81 i que fa relativament poc temps es va tornar a reeditar pel Club Editor, val? Amb el mateix títol. Val? Per posar un símil amb les diferències evidents, és com el Kyle Rage a nivell d'estructura, no a nivell de contingut ni molt menys. A nivell d'estructura, Kyle Rage, de Joaquim Amat Pinella, no sé si l'heu llegit, és un testimoni, el seu testimoni novel·lat de la seva experiència en els camps de concentració nazis. Val? En el context de la Guerra Civil i en el context del món concentracionari franquista ho fa el mateix Francesc Grau i Viader. És a dir, explica la seva experiència en diversos camps de concentració fins a arribar a Miranda d'Ebro, que serà la part més important i amb més contingut vinculat al món concentracionari. Aquests i d'altres són aportacions des de la memòria, des dels testimonis que van patir haver estat privats de llibertat. Val? En paral·lel a aquestes primeres aportacions memorialístiques, a partir dels anys 80 ja la historiografia espanyola i catalana comença a aportar els primers estudis objectius que parlen del règim i de la repressió franquista. Són estudis que es dediquen especialment en el cas català, a recollir les víctimes mortals d'aquella repressió. Val? Estic parlant, per exemple, de l'estudi de Soler i Sabater, de Josep Maria Soler i Sabater, que es titula La repressió franquista a Catalunya. És la seva tesi doctoral, la qual dedica bona part del seu estudi a comptabilitzar els morts, els homes i dones que van ser afusellats a partir de l'any 38 a les terres de Lleida i sud de Tarragona, i 39 fins l'any 53, després d'haver estat jutjades i condemnades a mort. Dins del seu estudi ja dedica un petit capítol, un apartat breu, però que ja introdueix, ja parla del sistema concentracionari franquista, molt lligat a Catalunya, a l'espai català, on ja fa una primera classificació geogràfica dels camps de concentració que hi ha localitzat o que hi va localitzar, també lligats a la memòria, i hi ha algun poc document que hi va poder consultar. Ja veiem que, clar, que aquests primers estudis a nivells de fons primària, com veurem, estan molt limitats, estan molt restringits a que els arxius, i en el cas dels camps de concentració franquista encara més, no eren públics, no es podien consultar, val? Perquè els fons que parlen d'aquest sistema repressiu estaven vinculats, com veurem d'aquí un moment, als arxius militars. I els arxius militars als anys 80 estan lluny d'obrir les seves portes als investigadors. Val? En un sentit semblant, teníem estudis com el de Montserrat Duc per Reus, on parla del sistema repressiu o franquista en aquesta localitat, en aquesta ciutat, i li dedica un espai al camp de concentració de Reus, que va ser un dels més importants i de més llarga durada del sistema concentracionari a Catalunya, o estudis com el de Mercè Barallat sobre la repressió a Lleida, on també es centra en el tema de les víctimes, dels morts, però també li dedica un espai a explicar el sistema concentracionari a la ciutat de Lleida, on ella localitza tres camps de concentració en la capital del Segrià. Val, estudis que, torno a repetir, es basen en molt poca documentació i que es recolzen en aquests testimonis que estem veient o en fonts primàries localitzades en ajuntaments o allò que es pogués consultar en aquell context. Val? Esmento només uns quants, hi ha moltíssims, sobretot a nivell de treballs memorialístics, de treballs d'història local, que diríem d'història local, les primeres aportacions. Val? Com a estudi del camp de concentració ja tenim l'any 98 un estudi dedicat al camp de concentració de Nanclares de la Oca. Val? Un estudi on ja es treballa directament un camp de concentració. És a dir, ja no estem dins estudis on es parla del sistema repressiu franquista i hi ha un capítol o un apartat que introdueix, que tracta al sistema concentracionari. Val? Ja és un treball dedicat de manera exclusiva a un camp de concentració. I aquí ja fem un pas endavant. Val? Aquí us he posat aquí una miqueta a nivell d'aquestes publicacions perquè les veieu. Val? El treball de Joan Llarch, val? El llibre de Rua de Captius, altres, memòries com aquestes de coses viscudes de Josep Martí Serrano, un altre llibre important a nivell d'historiografia espanyola que és el d'Alberto Reig Tàpia, Ideologia i Història, on també dedica un capítol als camps de concentració, o a la historiografia més local, a nivell català, la repressió franquista, Reus, Lleida, o també aquest estudi que no ha esmentat, més periodístic, però també recolzat en fons orals, de tres periodistes, en Jaume Fabre, en Guarta Esclaveria i Antoni Ribas, que es diu 20 anys de resistència catalana i que té un capítol dedicat als camps de concentració de Barcelona. Val? També a través, en el seu cas, de fonts orals i ja del buidatge de l'avantguàrdia. Perquè en Jaume Fabre, que després farà una tesis vinculada a la repressió i els primers anys de dictadura a Barcelona, a través del buidatge d'una font com és la premsa i molt concretament de l'avantguàrdia espanyola, que sabeu que canvia de títol un cop entra a les tropes franquistes a Barcelona. I com a data límit dins del nivell historiogràfic, aquest llibre, coordinat per Santos Julià, Ara ja seria un clàssic, però en el seu moment va ser una aportació novedosa, diferent, que és, ja pel seu títol ja podeu veure cap on anava, Víctimes de la Guerra Civil, Víctimes de la Guerra Civil, on diversos especialistes en la matèria, a finals, a principis del segle XX, fan una aportació que parla tant de la repressió vinculada a la zona republicana com la repressió vinculada a la zona controlada pels franquistes i després capítols dedicats a la repressió franquista. I en aquest últim espai ja també es dedica a parlar del sistema concentracionari franquista. És a dir, torno a repetir, publicacions que comencen a recollir el tema dels camps de concentració, però d'una manera tangencial, amb capítols o apartats dedicats, amb poques fonts primàries i que es recolzen molt amb memòries, amb història oral o amb, en el cas dels periodistes, amb fonts de hemeroteca. Tot això canvia a partir de l'any 2002, val? Per posar una data, perquè és l'any on les aportacions ja dedicades al món concentracionari franquista es fan un pas endavant i a nivell historiogràfic ja es començaran a publicar monografies que tracten aquesta temàtica. Ja, a més es tracta la temàtica dels camps de concentració ja també lligada amb els treballs forçats. Val? Els treballs forçats, els batallons de treballadors, no s'entenen sense el sistema concentracionari. I per tant, qualsevol aportació que parli d'aquests batallons ha de tenir una prèvia que expliqui el sistema de camps de concentració i per tant aquest sistema de classificació que us esmentava fa un moment. La renovació, la revolució historiogràfica vinculada al món concentracionari té una data clau, que és l'any 2002, l'octubre, perquè a Barcelona el Museu d'Història de Catalunya celebra un congrés. Sabeu, potser ja ho esteu començant a participar-hi o en un futur haureu de participar-hi, a les universitats, els grups de recerca, els departaments, les seccions, de les especialitats que siguin, que d'X temps es convoquen, es realitzen congressos. Congressos que serveixen per, sobretot, a presentar noves aportacions vinculades a la recerca, a la recerca que fem els historiadors i historiadores en el nostre dia a dia. Val? És en aquest, per tant, context, amb aquesta idea, que, com us deia, el 2002 el Museu d'Història, i organitzat per aquest museu i per la Universitat Autònoma, s'organitza un congrés internacional sobre el món concentracionari, que es divideix o se subdivideix en quatre apartats i un d'aquests apartats ja se li dedica només per parlar dels camps de concentració franquistes. Per tant, és l'espai ideal on molts historiadors van començar a presentar comunicacions que tractaven el sistema concentracionari franquista a nivell local, en algun cas, els camps de Galícia, de Canàries, de Castella i Lleó, o a nivell global amb una primera aportació d'un historiador que tindrà un protagonisme importantíssim per tirar endavant aquesta nova mirada, aquesta nova manera de fer història vinculada als camps de concentració, que és en Javier Rodrigo. Val? Amb una comunicació que ja parla a nivell global dels camps de concentració franquista. Per tant, com a conseqüència d'aquell congrés es van publicar les actes, aquí les teniu en negre, és un volum molt, molt gruixut amb totes les actes, amb totes les aportacions que es van presentar en aquell congrés, i fruit d'aquell congrés i d'aquelles aportacions que els coordinadors del mateix van decidir que valia la pena que formessin part d'un volum a part nascut d'aquell congrés, va néixer aquest títol que teniu aquí en groc, Una immensa prisió, val? Los campos de concentración y los prisioneros durante la guerra civil y el franquismo. val? Aparegut per crítica i coordinat per la professora autònoma, la Carme Molinero, també professor de l'autònoma i en aquell moment director del Museu d'Història de Catalunya, en Jaume Sobrequés, i l'actual directora, la Margarida Sala. Val? Un volum que ja és una monografia que tracta de manera única el sistema concentracionari franquista. En paral·lel a aquesta publicació i a aquest congrés ja està en marxa i està a punt de publicar-se, de presentar-se i de publicar-se una tesi doctoral. Una tesi doctoral que, per tant, ja utilitza, i aquí ja veiem el canvi historiogràfic, el canvi a l'hora de metodologia històrica, que utilitza fonts primàries inèdites per treballar, per tractar els camps de concentració franquista. És l'aportació, la tesi doctoral, com us deia, d'en Javier Rodrigo, actual professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma, que presenta l'any 2004 la seva tesi, la qual l'acompanyarà diverses publicacions a l'entorn de la mateixa. Una primera publicació, que teniu aquí, Los campos de concentración franquistas, de l'editorial Siete Mares, aquest mes fos, i el resultat ja de la seva tesi, l'editorial Crítica, Cautivos, los campos de concentración de l'Espanya de Franco, franquistas. Ara no ho veig bé. Val? Fruit, naturalment, realitza diversos articles a l'entorn i fa una aportació innovadora perquè, com us deia, imprescindible, com us deia, perquè utilitza fonts primàries. Té accés, buida, treballa d'una manera ingent tots els fons vinculats als arxius militars que a partir d'aquell moment comencen a obrir les portes perquè els investigadors puguem anar a treballar aquestes fonts. És a dir, Javier Rodrigo comença a anar als arxius militars d'Àvila, a l'arxiu militar de Guadalajara, al mateix moment Arxivo de la Guerra Civil de Salamanca, actualment Centro de Documentació de la Memòria Històrica, val? I comença a buidar tota la informació que li permet ja fer un treball estructurat on ja no només utilitza els testimonis, sinó que a través de la documentació realitza una cronologia, classificació dels camps, com funciona el tema de la inspecció de campos de concentració, el sistema dels avals, etcètera. Val? Tota una sèrie d'aportacions que hi recollirem aquests llibres i hi ha multitud d'articles. I per tant, entrem en una nova fase on ja, efectivament, la historiografia comença a tractar de manera temàtica, monogràfica, el tema dels camps de concentració. És també a partir d'aquesta època, de l'any 2002, que suposo que ho teniu present, és quan es parla de que comencen els moviments de recuperació de la memòria històrica. Associacions de familiars, de víctimes de la repressió franquista es comencen a organitzar per reclamar, reivindicar, saber què ha passat amb els seus familiars, que s'obrin les fosses comunes i que dins d'aquests moviments de recuperació també hi haurà d'aquells familiars que els seus pares, avis, oncles van estar en un camp de concentració o en un batalló de treballadors. Per tant, també aquest àmbit associatiu servirà perquè segueixin apareixent publicacions de caire memorialístic. Això també va lligat amb el que també us deia fa un moment d'allò que es coneix com les polítiques públiques de memòria. Els governs central, a partir del govern de Zapatero l'any 2007, amb l'aprovació de la primera llei de memòria històrica, i a nivell autonòmic, cada comunitat, segons els seus criteris o els seus objectius, comencen a legislar en relació al tema de la memòria, de la repressió franquista, de les víctimes, etc. Això lliga perquè, en el cas català, el govern de la Generalitat, a partir de l'any 2000, va crear tota una sèrie d'ajuts, d'indemnitzacions, per totes aquelles persones que haguessin estat privades de llibertat durant el règim franquista. Val? Les persones que poguessin demostrar aquella privació de llibertat, els dies que fossin, els hi tocava X d'indemnització. El problema era que moltes persones no tenien documents que poguessin acreditar aquella privació de llibertat. I aquí va haver-hi, per tant, també l'actuació d'aquestes administracions de demanar, de reivindicar als arxius militars que aportessin, si la tenien, aquesta documentació. I això també va servir perquè molts d'aquests arxius no només es comencessin a obrir, sinó que comencessin a catalogar aquells fons que després nosaltres, com a historiadors i historiadores, anem a consultar. Per tant, és a partir d'aquest moment, a nivell historiogràfic, a nivell associatiu, a nivell governamental i també, clar, a nivell periodístic, se segueixen realitzant aportacions a l'entorn dels camps de concentració o batallons de treballadors. Val? Per tant, tota una sèrie de fets, d'aportacions, que canvien, com us deia, la perspectiva d'un tema que fins aquell moment era, en el millor dels casos, un capítol o unes memòries de persones que havien estat cautives en aquells espais. Val? Aquí ja ho hem esmentat, apareixen a revistes d'història, ara que diríem revistes indexades d'història, aportacions vinculades als camps de concentració franquistes, val? Memòries de gent que va patir privació de llibertat, o ja, com podeu veure, estudis centrats a espais concrets de camps de concentració. O sigui, aquí tenim uns quants exemples: Sant Juan de Mozarrífar, Saragossa, o Miranda d'Ebro, llibres que en alguns casos tenen una divulgació àmplia, que es poden trobar relativament bé a les llibreries, o altres que malauradament no han tingut gaire divulgació i que per tant són difícils de localitzar més enllà de biblioteques especialitzades. Val? A nivell periodístic, bé, apareixen aportacions com la d'Isaías La Fuente, Los esclavos por la patria. Aquí ja podeu veure un títol que intenta cridar l'atenció o d'altres semblants, i també és en aquest context on també comencen a aparèixer els primers estudis monogràfics dedicats als batallons de treballadors. Val? Uns estudis que, si Javier Rodrigo és un precursor en el tema de camps de concentració i batallons, perquè ell també ho tracta, un altre d'aquests precursors seria el Fernando Mendiola, professor actualment de la Universitat, crec que és pública, perquè sempre s'enfaden quan m'oblido, perquè l'altra és la de l'Opus i la pública és la pública de Navarra, val? Que ja només estudia el tema dels batallons i que a més analitza des d'una perspectiva econòmica, si aquells treballadors forçats doncs amb la seva feina doncs era profitosa o no a nivell econòmic pel règim. Val? Per tant, una segona fase que, com podeu veure, ja fa un pas endavant a nivell historiogràfic amb això. I una tercera fase que ja és la consolidació, val? No estaria lligada a cap cronologia, val? És la consolidació de tots aquests estudis que neixen a partir del 2000, 2002, 2004, val? I que bé, segueixen aportant a partir d'aquestes fonts primàries que es conserven en els arxius, de noves, com poden ser els llistats dels tribunals de cuentes, els quals es conservaven en l'arxiu d'aquest organisme i que es traslladen a Salamanca i que comencen a ser consultats per fer recerques vinculades a camps o batallons, o un pas endavant, que és el que jo anomeno estudis interdisciplinaris. És a dir, que ja no només utilitzen les fonts clàssiques de l'historiador, la d'arxiu, hemeroteca, testimoni, sinó que a més s'utilitza l'arqueologia com a font primària per excavar aquells espais on hi va haver-hi camps de concentració i que han permès, perquè el temps, les condicions, el que fos, poder excavar i, per tant, treure dades des d'una altra perspectiva, des d'una altra tipologia de fonts vinculades a aquests camps de concentració. Estudis de caire local, a nivell regional, i també aquí, des de l'acadèmia, amb més les tesis doctorals, tesis dedicades als camps de concentració a Euskadi, a la província de Còrdoba, o a nivell de treballs de TFM o TFG, que gràcies a la seva qualitat doncs, també han acabat sent publicats i són aportacions a tenir en compte vinculades al món concentracionari. Ja anem acabant perquè si no menjo. Val? Aquí tenim uns quants, val? Des de Catalunya, un primer referent, també un professor de l'Autònoma, l'Aram Montfort, qui ja estudia a nivell concret un camp de concentració, el d'Horta de Barcelona, amb un estudi que engloba la repressió a la capital catalana més enllà dels camps de concentració. Ell que utilitza fonts, que jo també vaig utilitzar per fer el meu treball a la meva tesi doctoral, que són els fonts que hi ha als, bueno, a Barcelona hi ha uns quartels, que es diuen els quartels del Bruc, que estan a la Diagonal, i que hi ha un arxiu, que és un arxiu intermedi, val? Un arxiu que està entre el, quan l'exèrcit genera una documentació i aquesta documentació ha d'anar a l'arxiu militar definitiu, passa per una etapa que es diu arxiu intermedi, que queda uns anys en aquests espais, i al quartel del grup hi ha aquest arxiu intermedi on hi havia força documents de camps de concentració i de batallons de treballadors, que és el que vaig poder aprofitar en el meu cas. Val? Un cas de darrera hora, el treball d'un TFG, d'en Gerard Pamplona, un estudiant de la Universitat de Lleida que fa un TFG sobre el camp de concentració de Lleida, i això fins i tot acaba provocant que a Lleida es faci tota una sèrie de moviments populars reivindicatius per senyalitzar aquest espai. Val? Treballs com els dedicats a Orduña o als camps de concentració a Mallorca, de la Mare Eugènia i Jaume i Esteve, una noia que està fent la tesis a la Universitat Oberta de Catalunya, Còrdoba, Extremadura, congressos vinculats als centres al sistema de repressió penitenciari que també comencen a integrar dins aquests els seus apartats temes dedicats als camps i als treballs forçats, treballs com el Josep Màrius Climent dedicat a un batalló concret a la Vall d'Albaida, la darrera aportació, una nova tesis de Juan Carlos García Funes sobre batallons de treballadors, que s'acaba de publicar, val, o encara més recent, aquest treball del professor de prehistòria, però que en el seu moment va descobrir que les ruïnes d'Empúries s'havien utilitzat presoners de guerra republicans per excavar, i això ho acaba de publicar a la Universitat de Barcelona, els treballs de Gunmaro Gómez, val, o aquest darrer, que és el que m'enllaça amb l'inici de la classe, quan deia va haver-hi una publicació que fa relativament poc temps, que va portar amb diversos mitjans de comunicació a dir que els camps de concentració franquista eren uns grans desconeguts. Qui provoca aquestes notícies, d'alguna manera, volent o sense voler, és aquest llibre del Carlos Hernández de Miguel, periodista, que es diu Los campos de concentración de Franco, i que publica l'any 18 o 19, no ho recordo malament, i que doncs, aprofita el seu llibre per sortir a diversos mitjans de comunicació, naturalment fer difusió de la seva publicació, que d'alguna manera segueix ja totes les aportacions fetes pels historiadors i historiadores en anys anteriors, i que aporta com a novetat una qüestió més quantitativa, que és que, segons el seu estudi, apareixen 100 camps de concentració nous que fins a aquell moment no teníem controlat. Val? Per tant, una aportació des del món periodístic utilitzant fonts bibliogràfiques que els historiadors, testimonis, altres periodistes havien fet, i que dona fruit un nou llibre, que és el que provoca tots aquells titulars que esmentàvem fa un moment. I el que us deia, la interdisciplinitat, val? Com des de també l'arqueologia es comencen a excavar camps de concentració. I aquí és el González Ruibal, qui fa també un pas endavant per apostar i posar en valor el que es coneix com arqueologia del món contemporani, i aquesta arqueologia vincular-la a la guerra civil o a la postguerra. Val? estudis arqueològics de camps com de Castuera, que està a Extremadura, o fa relativament poc temps el camp de concentració d'Albatera al País Valencià, que són espais que sí que es permet fer excavacions perquè eren espais al cel obert que han deixat vestigis, o des de les institucions públiques, com us deia, el tema d'això de les senyalitzacions espais de memòria, que es diu, amb actuacions on es posen senyalitzacions, plaques, obres artístiques que volen mostrar, senyalitzar que a la gent, la societat, quan passi per aquell lloc li cridi l'atenció i que sàpiga que en aquell lloc, en aquell espai, doncs hi havia un camp de concentració, val? Per tant, crec que a la pregunta de els camps de concentració franquistes uns grans desconeguts, podem dir que no ho són ni molt menys des de fa molt de temps, perquè amb aquesta repassada que us he fet ràpida, però que he intentat que us quedés clar aquest circuit, aquest camí que s'ha anat fent des de la historiografia, és un tema prou treballat, que naturalment, com qualsevol tema de la història, se pot seguir fent aportacions i que per tant cal seguir investigant, però que s'ha fet publicacions des de moltes perspectives per dir que en cap cas són uns grans desconeguts. Moltíssimes gràcies i ara espero...